A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Es va presentar fa uns quants dies. El llibre es titula Quan la CNT cridà independència. És el públic editorial Base i l'escriu Marc Santa Susana. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
El llibre, doncs a la solapa del llibre ens explica que el 8 de juliol de 1922 Francesc Macià va fundar Estat Català amb l'objectiu molt clar: la independència de Catalunya per la força de les armes. No oblidem que Macià era militar. En plena dictadura de Primo de Rivera, Macià liderà una conspiració que tenia per objecte un alçament independentista de Catalunya i Euskadi. El complot havia de rebre prou suport econòmic estranger per armar un exèrcit que comptés fins i tot amb aviació. Hi prengueren part separatistes bascos, membres de clubs secrets implantats entre els catalans d'Amèrica i tot un ventall d'opositors a la dictadura. Però els socis preferents de Macià foren, atenció, els anarquistes catalans. El suport de la CNT no va ser simbòlic, ja que en les converses participaren dirigents de primera línia com Peiró, Pestanya o García Oliver. Aquesta gran conspiració, que ha passat pràcticament desapercebuda durant 9 dècades, surt a la llum amb tots els detalls i ens aporta dades que revolucionaran l'estat de la qüestió sobre l'actitud de la CNT respecte al fet nacional català. Per què no es dugué a terme l'alçament, i tot i que les negociacions ja estaven molt avançades? Ho descobrireu en aquest llibre. Marc, com a mínim crida l'atenció, la CNT crida independència. Ja, el títol ja suggereixes una actitud de l'anarquisme català, doncs, com a mínim, peculiar.
Exacte. L'anarquisme català va tindre una relació que va ser bastant fluctuant respecte al fet nacional, i de fet l'anarquisme català va prendre una postura molt pragmàtica respecte al fet nacional. En aquest llibre, una de les tesis que es defensa en aquest llibre és que la CNT era accidentalista respecte al fet nacional català. No hem d'oblidar que des de l'anarquisme pren força a partir de l'any 1870, del primer congrés obrer que es fa a Barcelona, que era a nivell d'estat espanyol, però la majoria d'obrers eren catalans. És amb aquest primer congrés de 1870 que l'anarquisme comença a esdevenir majoritari entre els obrers d'aquest país. Ara bé, no hem d'oblidar que fins mesos abans aquesta majoria d'obrers estaven vinculats al republicanisme federal, amb la conseqüent voluntat de descentralització de l'Estat que tanta força havia tingut a Catalunya i de fet havia sigut majoritària durant dècades. Per tant, el substrat d'on surt aquest anarquisme són aquests obrers que provenien del republicanisme federal. I si amb el pas dels anys la CNT no va acabar agafant un discurs larruxista com el de reaci a l'ús de la llengua catalana, tot i que incorporava nombrosos immigrants d'altres regions de l'Estat, era per la profunda catalanitat de molts dels seus membres i perquè la ideologia llibertària difícilment podia declarar-se enemiga d'una llengua o d'una cultura, si volia ser coherent.
Però en qualsevol cas, la ideologia aquesta, la llibertària, la ideologia anarquista, propugna doncs la manca d'institucions, és a dir, que com menys institucions millor, i que les coses es dirigeixin des de baix. Això sembla contradictori amb l'establiment d'un fet nacional.
Estem parlant al llibre, tot i que analitzo la relació entre l'anarquisme i el sindicalisme català respecte al fet nacional des de finals del segle XIX, i també la relació que va tindre amb els primers independentistes organitzats ja a principis del segle XX, el llibre estaria centrat en el període de la dictadura de Primo de Rivera, el qual s'analitza en base a una anàlisi exhaustiu de pràcticament tota la documentació que es conserva sobre la qüestió. Es veu com la CNT va va plantejar-se el fet de si fer actuacions d'àmbit català o d'àmbit estatal en funció de les probabilitats que tingués aquest fet, aquesta aposta per la classe treballadora catalana. És a dir, durant els principis de la dictadura de Primo de Rivera i després, durant els finals de la dictadura de Primo de Rivera, la CNT va creure que mantenir l'actual marc estatal espanyol era i teixir unes aliances d'aquest àmbit per intentar tombar la dictadura de Primo de Rivera era la manera més fàcil d'aconseguir els objectius de canvi social, o almenys per d'ells a curt termini, i en canvi durant un període que al voltant dels inicis de l'any 1925, degut a que Macià troba unes possibilitats de finançament per una revolta independentista que tenen, semblen tenir molt cara i ulls i que prometen una possibilitat real d'acabar amb la dictadura de Primo de Rivera, quan a la resta de l'Estat les seves aliances amb altres forces revolucionàries no estan ni molt menys avançades com per plantejar-se un fet d'aquestes característiques, la CNT en aquest cas concret va apostar per participar activament per les armes, ficant tots els seus militants en l'alçament per un cop independentista per proclamar una república catalana on Macià, estat català, els garantia una amnistia total per tots els presos per causes socials, els hi prometia una legislació social com les més avançades de les que en aquells moments hi havia a Europa i una total llibertat d'afiliació i de treball sindical. Estem parlant de que la CNT s'afronta a la dictadura de Primo de Rivera, està fortament perseguida, molts dels seus dirigents estan a la presó, estan impossibilitats de finançament al ser totalment il·legal el cobrament de quotes. Estem parlant d'una CNT que 2 mesos abans de que Macià els hagi fet aquesta oferta ha intentat fer un alçament armat, l'anomenat fets de les Drassanes i de Vera de Bidassó, acaba encara amb més morts, encara amb més empresonats, i la sensació de que si la revolució l'han de fer ells sols i des d'uns plantejaments anarquistes purs, aquesta va per llarg, i per tant la possibilitat d'aquesta aliança i aconseguir part dels seus objectius per facilitar en una segona etapa poder-los assolir tots, doncs els hi sembla una aposta encertada.
Per tant, adopten el que ens comentaves al principi, el pragmatisme a l'hora d'afrontar doncs, el canvi. No són en aquest sentit radicals ni puristes en els seus ideals, sinó que prefereixen pactar doncs, amb sectors de la burgesia més progressivament avançada, progressista o avançada, per tal de tractar d'intentar. I en aquest sentit, doncs, són aquests pactes amb la gent de Macià i d'Estat català. Però això no acaba tirant endavant.
Aviam, a la base d'aquests pactes també hi participen els independentistes bascos de Berri, els independentistes d'esquerres del moment, també hi participen els catalans emigrats d'Amèrica, que en aquella època tenien tota una xarxa de casals independentistes, en terminologia actual, en aquell moment se'n deien clubs separatistes, cadascú tenia els seus números.
S'autodenominaven separatistes?
Sí, en aquell moment el terme independentista pràcticament no es feia servir. Ells mateixos s'autodenominaven separatistes.
És curiós això, perquè ara el terme separatista s'utilitza d'una manera més pejorativa.
Exacte.
I el terme independentista, doncs, diguem, tindria una connotació més positiva.
Sí, exacte. El terme separatisme el va fer servir el que actualment anomenem independentista fins la Guerra Civil.
D'acord.
A partir del franquisme i de la criminalització del terme, l'independentisme contemporani que apareix a partir de finals del 68, principis del 69, amb el Partit Socialista d'Alliberament Nacional, també lligant amb les lluites d'aquells anys, per exemple, Algèria, Vietnam, agafa el terme independentisme i que s'ha consolidat fins al moment.
D'acord. Per tant, doncs, tenim aquesta aliança entre doncs, la CNT o els grups de la CNT doncs, que volen impulsar un canvi social i que veuen doncs, que si no s'alien amb altres grups no ho aconseguiran perquè estan fortament castigats per la dictadura de Primo de Rivera. Per altra banda, doncs, la gent d'Estat Català i l'aliança amb independentistes bascos i amb els casals catalans d'Amèrica. Que, per cert, els independentistes bascos també volien fer alguna cosa similar, entenem, a Euskadi.
Sí, sí, el pacte de la CNT s'ampliava a fer una revolta tant a Catalunya com a Euskadi, és a dir, hi havia dos plans d'actuació militars preparats i la CNT contribuïa amb tots ells amb els independentistes catalans o bascos.
Val a dir que el moviment obrer a Catalunya, específicament a Catalunya, la principal força del moviment obrer en aquella època continuava sent la CNT. L'anarquisme era a Catalunya, a Espanya, bàsicament era l'UGT, oi? Uh-huh. És a dir, aquest canvi que Sitges, a més, érem una rara avis, és allò que alguna vegada s'havia comentat, que aquí Sitges eren socialistes quan la resta de Catalunya eren anarquistes.
Uh-huh. En aquells moments la CNT era majoritària a Catalunya, al País Valencià i Andalusia, i tenia prou fort i també a Aragó. Uh-huh. I la UGT era majoritària pràcticament a la resta de l'Estat i pràcticament al País Basc, i havia de contribuir més amb els efectius que hi pogués portar d'Astúries o Galícia que els que hi pogués comptar realment amb terres basques. De fet, amb aquest alçament, la contribució bàsica de la CNT era ficar els homes per muntar a l'exèrcit, que el Macià havia trobat uns financers, uns industrials, uns banquers disposats a finançar un veritable exèrcit. Uh-huh. Pretenien enquadrar 10.000 homes perfectament equipats, i en aquest sentit les bases cenetistes eren imprescindibles per formar-lo.
Ja té una miqueta de paradoxa tot plegat, eh? És a dir, la CNT dona suport amb un cop impulsat per una persona que ha trobat finançament en uns banquers que diguem que són el dimoni per la CNT.
Mm-hmm. Bueno, els banquers són el dimoni, però el Macià troba aquest contacte amb els banquers gràcies a uns sindicalistes occitans. És a dir, que li havia vingut per via sindical, i els banquers industrials no s'amagaven de les seves intencions, que ells no ho feien per suport a cap causa ni perquè tinguessin cap tipus d'animadversió a la dictadura de Primo de Rivera, sinó ho feien per una qüestió de negocis. Coneixent la data d'un alçament, podien especular en borsa, podien fer moviments, apostar, doncs ara com s'ha ficat tant de moda que bueno, l'anàlisi amb la darrera crisi, com especuladors internacionals apostaven contra països a les borses, pues amb aquest pretenien fer, als anys 20, aquests pretenien fer el mateix contra Espanya, i a part els revolucionaris de Macià i de la CNT es comprometien a tornar-los el finançament que els hi havia ficat. Per tant, ells ho plantejaven com un negoci.
Com un negoci.
I de fet, eren de diferents nacionalitats, hi havia un del sector financer, l'altre l'industrial, i de fet tenien certs contactes que els hi permetien afirmar a Macià que podrien portar-li gran part de l'armament amb un vaixell, que li descarregarien on digués ell de la costa catalana perquè tenien contactes. De fet, es parla al llibre, es parla de com a quins bancs estaven vinculats i amb alguna de les empreses que estaven vinculades. Per tant, i el finançament que prometien en aquella època eren molt, molt, molt francs, d'acord? Uh-huh. Llavors, per tant, havia de ser una iniciativa empresarial important.
Uh-huh. És a dir que tothom es podia posar la pinça al nas sense cap mena de problema, perquè uns acceptaven els diners del dimoni dels altres, i els altres prestaven els diners perquè els que realment voldrien acabar amb ells doncs fessin la seva revolució. I al final, si la cosa hagués sortit bé, tothom més o menys s'hagués pogut sortir amb la seva, però la cosa no va tirar endavant.
Exacte, tot i que les negociacions estaven molt avançades. De fet, he tingut la sort de poder localitzar el fons Francesc Macià l'acta de totes les reunions, i estan molt ben preses. De fet, pots veure qui deia què a cada reunió. Estan recollides les diferents intervencions dels diferents membres implicats en aquest complot. I llavors es pot anar veient com va evolucionant la relació tant entre els diferents, entre la CNT, Estat Català, els catalans d'Amèrica, els independentistes bascos, i com va evolucionant també la relació amb els industrials i els banquers. Finalment, per alguna banda es trenca i això no és possible, i a partir d'aquell moment s'hauran de buscar noves aliances, i amb aquest llibre es detalla amb tot detall perquè es va produir aquest trencament. Després Macià i la CNT hauran de recórrer a Rússia, a la Unió Soviètica, com els hi fa aquest finançament, hauran de recórrer a veure si des d'allà els hi arriba algun tipus de finançament, i amb no ser això possible, queda paralitzat el pacte que tenien signat, i Macià tira pel dret amb els fets de Prats de Molló.
D'acord, que és la part final de la dictadura de Primo de Rivera. Per tant, el que aquí narres és un acord, com passa moltes vegades, entre gent que sap que traurà un interès, però que després el camí ja saben d'entrada que s'haurà de separar.
Sí, de fet, amb els termes de l'acord que signen el primer dia, ho diuen, que aquesta aliança és fins al dia d'aquesta victòria temporal, i que després, més enllà del que tenen allà firmat, que són lliures de cadascun lluitar pel seu objectiu.
D'acord. Després d'haver-ho estudiat, hi havia alguna verosimilitud de victòria, si s'hagués tirat endavant, si finalment no s'hagués trencat el pacte, si s'hagués produït un alçament militar, quan l'exèrcit espanyol, doncs no cal recordar-ho, estan en una dictadura, l'exèrcit espanyol tenia una certa força, i després la Guerra Civil ja es va demostrar també com la tenia, i hagués tingut alguna opció d'èxit, Macià, la CNT i tots els altres, de tirar endavant?
La base social de la dictadura a Catalunya era molt feble. Si bé inicialment la burgesia havia apostat fortament per ella, cal recordar que el Primo de Rivera comença el seu cop a Barcelona, surt de Barcelona, i la burgesia catalana va aplaudir-lo a la seva sortida. Els seus suports entre les classes populars eren nuls, i entre aquestes classes dirigents s'havien anat escardant al llarg de 2 anys de dictadura i de persecució de qualsevol mostra de catalanitat. Totes les entitats, partits catalanistes havien estat prohibits, s'havia prohibit fins i tot la senyera, les sardanes. Aquí a Sitges, ja a l'arxiu de Sitges es pot veure com es va enviar un requeriment a l'Ajuntament que anés en compte que a l'ermita del Vinyet hi havia uns minyons escoltes que portaven unes jaquetes on hi havia les 4 barres, i que això no es podia tolerar. És a dir, s'arribava fins a aquest extrem. Per tant, els suports socials de la dictadura eren pocs, els recolzaments d'altres països també eren força escassos, i aviam, els estàvem parlant de 10.000 homes ben armats, amb tancs, amb avions, amb un pla perfectament detallat, perquè la CNT, tal com aquest gran exèrcit creués per la frontera, promouria alçaments a desenes de ciutats de Catalunya, i després en algunes altres de la resta de l'Estat, per generar inestabilitat. És a dir, tenien un paper d'alçar-se plenament i fer una revolució a Catalunya i al País Basc, i comprometien els seus efectius a la resta de l'Estat, que generarien un moviment solidari de promovent la intentant impossibilitar que es pogués, des del govern espanyol de la dictadura, atacar contra els dos punts on hi hauria una plena revolució.
Quan es perd finalment l'acord, i per tant la possibilitat de finançament, i per tant la possibilitat de tirar endavant aquest cop, la CNT, els lligams que s'han establert a partir d'aquest acord, es mantenen al futur, és a dir, després, durant el període de la República i la inestabilitat que va haver durant aquest període de la Segona República, quan després de la dictadura ve la dicta blanda, i després de la dicta blanda doncs cau tot el règim monàrquic i de la restauració, les eleccions municipals, i surt finalment aquesta Segona República quan fuig el rei. Aquests lligams establerts durant aquestes negociacions són duradors en el futur o no?
De l'any 24 a l'any 25 són aliats preferents. Durant l'any 25 hi ha fins i tot aquest compromís amb aquest alçament independentista. I a partir de finals del 25 fins al fil de la dictadura del Primo de Rivera es torna a la situació anterior, d'aliats preferents. De fet, si Macià pot guanyar les eleccions és gràcies en bona part als vots dels afiliats de la CNT. Cal recordar que si a l'Estatut de la votació d'Estatut de Catalunya va haver una participació del 75%, va ser gràcies al vot dels afiliats de la CNT. Per tant, fins i tot durant els inicis de la República la situació d'entesa continua. Però canvia totalment la conjuntura d'estar els dos a la oposició amb un programa de mínims comú, un programa de mínims possibilista, passen a estar amb un escenari d'enfrontament. Dos tenen un projecte de millora de les classes populars, un des d'un projecte reformista des del govern, els altres, i més a mitjà termini, els altres un programa revolucionari a curt termini de revolució social, i tant uns com altres es creuen a aquest projecte, uns estan al govern, els altres a l'oposició, i fins i tot en algunes ocasions, com l'any 32 amb l'alçament de la insurrecció dels miners de l'Alt Llobregat, o varis intents revolucionaris que es dirigiren cap a la capital catalana des d'Hospitalet per part de la CNT. En aquestes diferents conjuntures fins i tot es va arribar a l'enfrontament directe per les armes. És a dir, en funció de la conjuntura, de quin era el paper, la possibilitat d'aliances, aquesta relació entre el sindicalisme i que representava la CNT i el moviment d'esquerres que representava primer Macià i després Companys amb Esquerra Republicana de Catalunya a partir de l'any 31, doncs va tenir aquests moments de tensió.
I per tant, tot plegat ja és el germen del que seran les dissensions futures que s'arrossegaran durant tota la República i durant la Guerra Civil.
Exacte. Al llarg de la República, aquest moment de l'any 1932 és en certa manera un moment de trencament definitiu, almenys durant tot el període republicà, i fins i tot i que la guerra, l'esclat del cop d'estat i la posterior revolució que esclata aquí a Catalunya els obliga a pactar un altre cop amb aquella conjuntura. No hem d'oblidar que en una primera etapa la CNT té el poder al carrer, a partir de que s'apodera sobretot a partir d'apoderar-se dels fusells de la reserva de 30.000, pràcticament bona part dels 30.000 fusells de la reserva de la caserna de Sant Andreu tenen al carrer, i en aquell moment accedeixen, no prenen el poder, no fan una revolució i destitueixen el govern, sinó que primer es neguen a entrar al govern de la Generalitat com els ofereixen, el que fan és crear el Comitè Català de Milícies Antifeixistes, que bàsicament tenia les funcions d'un govern però no se'n deia. Més endavant la CNT tindrà consellers a la Generalitat, més endavant fins i tot entrarà el govern, es dissoldrà el Comitè de Milícies Antifeixistes, entrarà al govern, i a nivell d'estat espanyol, tot i que durant menys temps hi ha més força, també van haver ministres. Un dels protagonistes d'aquest llibre, Joan García Oliver, nascut a Reus, l'any 1925 Macià li ofereix de dirigir aquest exèrcit que havia de ser el seu segon amb aquest exèrcit per provocar aquest alçament, i després amb el temps de la Guerra Civil acabaria sent el ministre de l'Interior espanyol.
És a dir que... però aquests quadres, i sobretot, doncs, bueno, ara parlaves de García Oliver, tenien formació militar o simplement era la... doncs això, la lluita obrera, la lluita de carrer, el que els hi donaven una certa actitud a l'hora de poder afrontar, doncs això, un alçament.
García Oliver havia participat plenament en... Després, aviam, a finals dels anys, dels anys 10, ja la vaga de la canadenca, si bé en una primera etapa és guanyada pel moviment obrer, després hi haurà una forta repressió, repressió total de la Federació Patronal, que faran una estratègia d'intentar eliminar el sindicat de la CNT. Els han guanyat una vaga, que l'han passat por. A Barcelona ha estat moltes nits a les fosques, la classe obrera ha guanyat les 8 hores per la força i la classe burgesa, a través de la Federació Patronal, vol eliminar aquest sindicat i treure aquestes conquestes. Com ho faran? Bàsicament a base del lockout, d'aturar la producció. De fet, hi ha el fet curiós aquí a Sitges, que els obrers d'aquí es queixaven de si ells no eren de la CNT i l'objectiu de la... Ai, perdó, els industrials de Sitges anaven a protestar la patronal catalana dient-li, però si els nostres obrers no són anarquistes, són socialistes, per què no ens deixeu treballar nosaltres? D'acord? Es donava la
paradoxa.
Es donava aquesta paradoxa. Ja durant aquests anys, també la part de l'estratègia del lockout és l'impuls dels sindicats lliures i directament la contractació de bandes de pistolers per assassinar dirigents obrers. Des del sindicalisme, bona part del sindicalisme aposta per tornar-se amb la mateixa moneda i es comencen a formar grups d'acció. I García Oliver és un, per exemple, seria un dels màxims protagonistes d'aquests grups d'acció. Per tant, ja portava uns anys
un bagatge
d'almenys de, si bé no, de formació militar amb els termes d'estratègia o de coneixement de pilot a avions, però d'altres coses, sí.
A on ha anat a buscar en Marc per documentar aquest llibre i aquest aspecte, doncs, gairebé amagat de la història de la dictadura de Primo de Rivera?
Bàsicament amb un fons. El fons Francesc Macià, del que, si em permetràs, explicaré la història, perquè és un molt, 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 molt curiosa.
Endavant.
El fons Francesc Macià, bàsicament, són els documents que va anar reunint al llarg de la seva vida Francesc Macià. Fins l'any 26, ell havia anat reunint força documentació, i aquí està la documentació d'on he tret bàsicament tot el que he pogut documentar sobre aquesta aliança amb la CNT, però aquesta documentació li pren la gendarmeria francesa quan el detenen durant els fets de Prats de Molló. Uh-huh. Aquesta documentació la retindrà l'estat francès fins que, quan ja Macià, president de la Generalitat de Catalunya, un dia li entreguen una medalla a l'estat francès i de pas li tornen aquesta documentació. Per tant, la documentació que havia tingut abans de Prats de Molló i la que anirà reunint al llarg de la seva trajectòria. Aquest fons, quan estava guardat fora de Barcelona, i durant la Guerra Civil, al veure perill de que caigués en mans de les tropes franquistes, es porta cap a la Biblioteca de Catalunya, on quedarà fins l'entrada de les tropes franquistes. Les tropes franquistes entren, examinen la biblioteca, però no localitzen aquest fons, tot i ser bastant voluminós, però el que sí que localitza és el director, el que nombren director de la Biblioteca de Catalunya, que en aquell moment passa a dir-se Biblioteca de Barcelona. Uh-huh. Aquest director localitza aquesta documentació, però aquest director era d'origen valencià, havia sigut un dels signants de les normes de Castelló, és a dir, de com els intel·lectuals del País Valencià reconeixien la normativa que s'havia impulsat i, per tant, la unitat de la llengua catalana, i havia participat del valencianisme polític. Pues aquest director de la biblioteca amaga aquest fons i, quan està a punt de jubilar-se, té por per ell, perquè moltes vegades li han dit que si troben papers d'aquests els han de cremar, i té por que el seu substitut ho localitzi i compleixi l'ordre. I llavors el que fa d'amagat, caixa a caixa, es van duent aquest arxiu i l'amaga amb unes instal·lacions de la Diputació de Barcelona. I les amaga també, que aquestes caixes no apareixen fins l'any 83. I amb democràcia, la família, els descendents d'en Macià havien reclamat el seu fons a la Generalitat i no els hi sabien dir la seva ubicació fins que l'any 83 una bibliotecària de la Diputació de Barcelona les va trobar.
Uh-huh. És a dir, quina història? És a dir, Macià ja té una història que dona per una o per diverses pel·lícules, però bé, ja no entrem en això. Però a més, els papers que expliquen aquesta història també van tenir la seva pròpia pel·lícula. Macià, primer l'incauten els francesos, els hi tornen. Després, com aquests papers queden, els fiquen dintre de la Biblioteca de Catalunya. I hi ha la sort de que doncs, els franquistes col·loquen com a director de la Biblioteca de Catalunya una persona amb la suficient sensibilitat per entendre el valor històric més enllà de la, diguem, del perill polític d'aquests papers. I aleshores decideix que no es moguin, que no surtin a la llum, però tampoc els destrueix. I aleshores, finalment, amb la por de la destrucció, els porta a la Diputació, però clar, no els cataloguen a la Diputació, i per tant queden allà enterrats fins que algú, doncs un dia obrint unes caixes, entenem, diu, troba que són els papers. I aquests papers, per tant, finalment, quin ha estat el seu destí?
Finalment no, encara.
Encara no, encara. Estem a la Diputació.
Van estar un temps a la Generalitat i com no som un país normal, encara no hi havia un fons adequat, un museu, un arxiu adequat per on dipositar-los, sí, i llavors amb la creació de l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat, llavors sí que es van dipositar.
D'acord.
Definitivament allà.
Per tant, tota aquesta documentació està a l'abast dels historiadors, a l'Arxiu Nacional ja a Sant Cugat, correctament conservats, i ha estat l'element bàsic que t'ha servit per documentar aquest llibre.
Exacte. El fons Macià és molt ampli. Diguem que amb les instal·lacions d'aquesta ràdio ens cabria molt just o fins i tot no ens hi cabria. Al llarg de la seva trajectòria i sobretot quan va ser el president de Catalunya, pues, es conserva una gran quantitat, només de correspondència podríem omplir aquesta sala. De les diferents èpoques de Macià, la de la dictadura de Primo de Rivera no està precisament la més estudiada, i en concret l'època d'abans de Prats de Molló és la que menys s'havia estudiat, i s'afegeix que la majoria de la documentació que he consultat està escrita a mà, quan a la majoria de documentació està picada a màquina. Lògicament no és el mateix unes reunions clandestines a París que si ets president de la Generalitat, tens moltes més facilitats. Pues suposo que per l'interès per aquesta època, perquè potser han semblat als historiadors precedents més cridaneres als temps de la República o als fets de Prats de Molló que el període anticonspiratiu anterior, o bé també per la dificultat de processar el seu contingut pel fet de trobar-se amb llibretes que estan preses a mà, pues aquesta documentació pràcticament havia passat desapercebuda, i llavors he tingut la sort de poder-la descobrir, fer aquesta aportació al període i al que seria l'oposició a la dictadura de Primo de Rivera.
D'acord, per tant el que podem dir és que aquests documents són gairebé inèdits, és a dir, estan referenciats, però no estaven estudiats.
Exacte. Que hagin publicat sobre la qüestió, només hi ha dos historiadors que no han llegit que no han arribat a aprofundir en ells. Un perquè ho va fer amb un premi d'investigació bastant amateur, l'altre perquè estava analitzant tota l'oposició a nivell d'estat espanyol a la dictadura de Primo de Rivera. És a dir, li tocava estudiar bona part de l'Arxiu Macià i molts altres, entre unes conclusions parcials, al només haver vist el manifest i les primeres reunions. És a dir, la primera, hi haurien hagut dos historiadors abans que els han consultat, i jo sóc el primer que els analitzo des del principi al final i els fico en un context entrant l'anàlisi amb la importància d'aquest fet.
Què aporta aquest estudi, per tant aquesta investigació, a la historiografia de l'època, és a dir, què sabem diferent o com podem entendre diferent del que doncs, donàvem per fet del que va passar aleshores.
Sí, per una banda analitza perfectament les relacions entre els diferents sectors de l'oposició de Primo de Rivera, perquè tant aquest episodi de l'any 1925 com d'altres han quedat passat desapercebut, com per exemple amb aquest llibre es detalla com novament aliats preferents, Macià i la CNT intenten impulsar unes vagues per sabotejar la inauguració de l'exposició universal de l'any 1929. S'han fet molts llibres sobre l'exposició universal de l'any 1929 i això encara no estava recollit pràcticament a cap. És a dir, hi ha bastants episodis de la dictadura de Primo de Rivera i de com l'oposició es mobilitza per intentar tombar-la, que havien estat molt poc estudiats. I sobretot, molts d'ells havien estat estudiats sense tenir la documentació de primera mà, és a dir, s'analitzaven les conseqüències o el testimoniatge personal de llibres autobiogràfics d'alguns dels participants, però no s'havien consultat realment les actes de les reunions. Per tant, bastants d'aquests episodis queden bastant millor documentats que fins ara. I de fet, fins i tot també faig una aportació important a el que seria la consolidació i el poder documentar el creixement i consolidació de l'independentisme durant la dictadura de Primo de Rivera i quantificar-lo amb els fets de Prats de Molló. És a dir, he pogut localitzar diferents llistats de quanta implantació tenia Estat Català al llarg de la dictadura de Primo de Rivera fins als fets de Prats de Molló. És a dir, això per exemple es pot veure amb la comarca del Garraf. Es veu com al començar la dictadura de Primo de Rivera només hi havia un escamot, un dels grups d'Estat Català a Vilanova, i com amb menys de 2 anys doncs ja n'apareix una Sitges liderat per en Ramon Planes, el fill del que fins que el destituï havia sigut l'alcalde de Sitges. A Vilanova l'escamot inicial han passat a ser 5, a Sant Pere de Ribes n'ha aparegut un altre, i tampoc es pot estudiar igual que us l'he descrit aquesta comarca, doncs es pot descriure a nivell de país.
Per entendre-ho, perquè d'això fa un segle, quan parlem d'escamot, de què parlem?
Sí, escamot vindria, la traducció més literal al castellà seria comando. I de fet escamot és una paraula que està documentat al seu origen i seria una paraula vilanovina. Fins i tot.
Ah, sí? Sí.
La paraula escamot apareix a finals del 1923, principis del 1924, en una de les expedicions de formació militar que impulsava Estat Català. És a dir, els diferents grups d'Estat Català, que composaven 11 membres, es coordinaven per fer rutes, per fer formacions a la muntanya, i una d'aquestes va ser a Vilanova. I un dels membres d'Estat Català de Vilanova, de cognom Salat, va idear aquesta paraula per fer referència a aquesta estructura de grups d'11 homes que tenien creada.
Però, per tant, eren grups destinats a fer accions violentes?
No, a fer accions violentes en cap cas,
no.
Sinó la formació d'un exèrcit. És a dir, el plantejament d'Estat Català no era fer un partit polític més, de fet t'hi podies afiliar militant al d'altres partits i eren molts els membres d'Acció Catalana que s'hi van afiliar, també eren molts els membres de la Unió Socialista de Catalunya que s'hi van afiliar. El que Estat Català tenia la vocació de ser un front militar que formés un exèrcit català, no es parlava de fer accions armades ni d'atemptats previs, es parlava de la formació d'un exèrcit català que quan tingués la força suficient pues, pogués aconseguir garantir la independència de Catalunya.
Hem de també situar-nos a l'època, o sigui, fa 100 anys o fa 90 anys tenien molt més a prop doncs, processos d'independència d'altres indrets que s'havien esdevingut per la via violenta. Irlanda, etc, etc. Per tant, doncs, difícilment ara ho entenem d'una manera diferent que com s'entenia a l'època, òbviament.
En aquell moment, gran part del nacionalisme català i en concret l'independentisme, separatisme que se'n deia llavors, tenia una gran influència del nacionalisme irlandès que acabava d'aconseguir la independència just uns anys abans. De fet, l'episodi que documento d'aliança entre la CNT i l'estat català no deixa de tenir certs paral·lelismes amb l'aixecament de Pasqua. L'aixecament de Pasqua el fa un sector sindicalista liderat per James Connolly, un internacionalista que va participar en Lenin a la Internacional, que fa una aliança amb sectors independentistes liberals liderats per Peirce, que fan un alçament per aconseguir una república independent socialment avançada, i fins i tot hi ha el paral·lelisme del finançament estranger, perquè l'alçament de Pasqua inicialment es vol comptar amb un armament que han d'enviar els alemanys amb un submarí en el context de la Guerra Mundial, perquè Gran Bretanya està enfrontada amb Alemanya, i Macià i la CNT esperen aquest finançament d'uns banquers industrials també estrangers, salvant certes diferències que hi ha, perquè no hi ha dos processos iguals, però tenen certes similituds.
Doncs tot això ho podran trobar en aquest estudi. No és molt llarg, no és un totxo tampoc, i és interessant perquè sobretot té molta documentació fidel. Quan la CNT crida a independència, aquesta proposta, aquesta tesina inicial que havia fet Marc Santasusana i que al final doncs això ha sortit publicada a partir, com ell mateix ens comentava, del fons Macià, bàsicament de l'estudi d'una part que no s'havia treballat gaire del fons Macià. Marc, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la feina que feu.
I, doncs, esperem doncs, més estudis poder parlar més endavant. I a tots vostès, doncs això, són les 12. Que passin molt bon dia i fins demà.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.